Som Esteban i Òscar. Ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels, en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià.
Bon dia a tots. Així estem una altra vegada, Òscar i Esteban, al programa Les nostres arrels.
L'11, concretament.
Vale, pues, ja hem passat la desena. Avui anem a parlar de diferents coses, no és així, Òscar?
Sí, concretament d'avencs i d'arqueologia.
D'avencs? Arqueologia?
Sí, d'arqueologia parlarem de diverses coses, però començarem parlant d'una descoberta arqueològica que s'ha realitzat a la Marina Alta. I dels avencs hem estat investigant arran d'una informació que vam donar a l'últim programa i que, com ja saps, després vam considerar que possiblement era errònia.
Sí, així que anem a començar fent una fe de rates, que sol dir-se, no? O d'errores.
Sí, no sé ben bé com seria.
Pues bé, si recordeu, a l'últim programa que vam emetre, el desè, el que vam anomenar l'assassinat d'Albert.
Sí, aquesta denominació apareix a la web de Radio Pelo.
Exacte. Van dir que el personatge assassinat, al qual li van donar el nom fictici d'Albert, li havien segrestat un nebot, més o menys un any abans, i que l'havien trobat mort dins d'un avenc per Ebo, a uns 600 metres de profunditat.
Exacte, això vam dir perquè quan es van documentar per a fer el guió sobre aquest cas d'assassinat, que va succeir a Pego, vam trobar aquesta dada, que estava a 600 metres de profunditat.
Però després vam pensar que això era un poc difícil, ja que sospitaven que el poble d'Ebo no estava a una altura tan elevada ni que els avencs d'Ebo tenien tanta profunditat. Així doncs, van començar a investigar sobre l'altitud del poble d'Ebo i sobre la profunditat dels avencs d'Ebo.
I a la fi també van acabar investigant sobre els avencs valencians a nivell general.
Va, no m'agrada ja el gustet. Però pas a pas. Primer van veure que el poble d'Ebo està sols a uns 400 metres d'altura. Sí. A millor no arriba, però més o menys.
No arriba, 395. Però després, divagant, van pensar que hi hauria zones del terme, com les muntanyes, que estarien a una altura major.
Exacte. Tal com en veritat succeís, és lògic.
Sí. Així que van continuar investigant i van passar a esbrinar coses sobre la profunditat dels avencs. Primer els d'Ebo i després sobre els més importants del territori valencià.
I vam esbrinar que els anomenats avencs d'Ebo no tenen ni de lluny una profunditat de 600 metres.
Sí, i van quedar entre nosaltres que ho diríem al pròxim programa, o sigui a este. Cosa que ens serveix avui per omplir de contingut el programa.
Encara que podem parlar de moltes més coses, eh? Que no...
Això és el que sabem, normal, sí, clar.
Bé, concretament, hem estat investigant i els anomenats avencs d'Ebo, que estan molt prop del camí que porta al refugi de la Figuereta des de Pego, són tres i tenen diferents profunditats.
Sí, i tenim l'avenc ample, amb 20 metres de boca i 50 de profunditat.
Després tenim l'avenc d'enmig, el qual té 120 metres de profunditat.
I per últim, l'avenc estret, que és el més fondo, amb més de 137 metres de profunditat.
O sigui que ningú avenc s'acosta ni de broma als 600 metres de profunditat, ja que estem quedant a una quinta part.
Sí. D'aquesta manera, si el cos del nebot d'Albert va ser tirat a un dels avencs d'Ebo, no estaria a tanta profunditat.
En principi van cavil·lejar que igual el van tirar en un altre avenc del terme d'Ebo que tingués més profunditat i que nosaltres no estaguérem al cas o no conegueren.
Però van començar a investigar i van veure que això era impossible.
Exacte, perquè no hi ha cap avenc al territori valencià que s'acosti ni de lluny a aquests 6 metres de profunditat.
Exacte, vam estar indagant i d'acord amb diverses fonts, l'avenc del Pilar, al municipi de Barx, és la cavitat natural de major recorregut en profunditat en terreny trepitjable, és a dir, que pot xafar, amb 235 metres. Va ser descobert per membres del Centre Excursionista de Gandia.
Però el pou natural més profund es troba en l'alt de l'Eura, a Quatretonda, amb uns 129 metres.
Sí. Alguns lumbreres diran, si has dit que l'avenc estret arriba a 137 metres de profunditat. Sí, però en total. Pot ser que ha dit avenc estret hi hagi diverses caigudes o pous naturals. És a dir, primer un pou d'uns 70 metres i després un altre de 67 i en total sumen 137 metres.
Exacte.
Però el de l'Eura és el més profund en caiguda vertical.
Bé, i la cavitat amb major volum de sala es troba al Campillo, en Tous, amb una única sala de 300.000 metres cúbics i una superfície de 8.500 metres quadrats.
Això és enorme, quasi com el meu comedor.
Home, no, no tant.
El meu comedor.
Clar, però bé, tal com hem dit, que és impossible que el cos del nebot d'Albert estigués a tanta profunditat, ja que en tot el territori valencià no existeix un avenc tan, tan fons.
I saps tu quin és l'avenc cim en castellà, no vol dir? Uh-huh. El més profund que hi ha al món?
Pues sí que ho sé, perquè hem estat investigant tots dos, però abans de continuar parlant d'avencs, tema que hauríem de finalitzar, ja que hi ha altres coses de les que hem quedat de parlar. Recorda que havíem dit que avui citaríem la principal font d'on va entrar la informació per al programa anterior, l'assassinat al Ter.
Sí, 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 sí.
És que se'm té que oblidar una altra cosa, com sempre.
Vale, doncs viso tu i ja està, i després continuem.
Bé, la principal font de la que es van nodrir per documentar el programa anterior, l'assassinat al Ter, és el llibre Històries de crims i criminals de la Marina Alta, d'Antoni Reig Pérez, el qual va ser publicat l'any 2016 i va guanyar el primer premi d'investigació i assaig Antoni Lluís Carrió i Artigues.
Sí, el llibre parla de 15 crims succeïts a diversos pobles de la Marina Alta entre el segle XIX i el principi del segle XX, i a cada crim li dedica un capítol, i un d'ells era el crim del qual vam parlar l'altre dia a Pedro.
Que, si recordeu bé, van canviar els noms. I hem quedat que si fem un altre programa dedicat al True Crime,
True crime.
En anglès, true crime, el true és veritable, un crimen que és veritat, ja diríem els noms verídics. Bé, ara ja pots dir quin és l'avenc més fons que hi ha.
És l'avenc de, a veure, agarra que ve curva, això és impronunciable, Beroyopkina, o alguna cosa així, situat a la República d'Abkhàzia, que és un territori situat al sud de la serrada del Caucas i té una profunditat de 2.121 metres, la vent. Quasi nada pel cuerpo.
Mare meu, esto es un bon rato caet. Però bé, ostres, aquest vent no es poden comparar amb els avions valencians, els nostres pareixen un cloteig de res.
Cloteig de res.
Pues bé, abans de concloure amb això i de començar a parlar de l'altre tema d'avui, relacionat amb l'arqueologia, vols dir alguna cosa més dels avents?
Sí, jo volia dir que el recurs de llançar cadàvers a avencs es veu que ha sigut molt utilitzat al llarg del temps a la Marina Alta.
Bé, dius llançar cadàvers, però fora com això, el més normal.
No, però, mira, de fet, el primer capítol del llibre que has citat, Històries de crims i criminals de la Marina Alta, es parla d'una mena d'assassin sèrie de dones, que a vegades també llançava a avencs els cadàvers de les seves víctimes. I és un assassí real. Ell era de la Safor, de prop de Gandia, però algunes de les seves víctimes eren de la Marina Alta. Recorde que una era de Berger, això fa més de 100 anys.
Curiós. O mira el que va passar a l'avenc de la plana del Montgó al novembre de 1936, ja en la Guerra Civil.
Sí, en el marc d'aquesta Guerra Civil, sindicalistes radicals van assassinar 21 persones de Dénia i després van llançar els seus cossos en dit avenc de la plana del Montgó.
I també han sigut freqüents els accidents. A la web de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta es parla del citat avenc ample d'Evo, que ja hem citat, i en ella es diu que poc abans de que la secció d'espeleologia dels set d'excursions d'Alcoll l'explorés per primera vegada l'any 1952, un home que buscava plantes havia caigut dins. Així, per rescatar el seu cadàver, es va tenir que baixar a dit avenc.
Jo també he trobat una notícia del 2007 en la qual es deia que havien tingut que anar els bombers a rescatar el cadàver d'un jove de 18 anys, el qual havia caigut a l'avenc ample quan agarra la nyenya. Això que això és freqüent.
Això és molt fort, pobre aquí, i molt trist també. Però bé, hauríem de parlar ja de l'altre tema, que el temps sempre s'estira damunt.
Sempre. Va, a veure, el tema és sobre arqueologia, tal com hem dit al principi, i la investigació d'aquest tema arranca d'una notícia que vam llegir a febrer a la web de Punt i que vam pensar que podíem enllaçar amb informació que havíem donat en programes anteriors.
Sí, la notícia que van llegir era sobre una descoberta que han fet els arqueòlegs submarins a la badia Portichol de Xàbia, que la majoria coneixereu per la seva meravellosa cara, amb el mateix nom.
Sí, l'entorn de la badia del Portichol és xulíssim.
Però no vagis a Julià Logos, perquè està tot petit, ells diuen que no cap ni un alfiler.
No, ahir no caps. No caben ahir, no. Concretament, la notícia de la web de Punt parla del descobriment de més de 360 monedes d'or escampades pel fons de la badia del Portichol. Aquestes han sigut recuperades per arqueòlegs submarins i estan datades en la romanitat tardana i l'època bizantina, períodes dels quals vam parlar nosaltres fa dos o tres programes.
Concretament, vam inventar que entre els segles VI i VII els bizantins s'apoderen del sud-est de la península Ibèrica i creen la província Hispaniae, en la qual arribaria a integrar-se l'àrea de l'actual província d'Alacant i el sud de, de València.
I en conseqüència, Pego i la comarca de Marina Alta també. De fet, vam esmentar diversos jaciments arqueològics a Pego, com les necròpolis de Gaià i de Castelló, i el jaciment de la vila romana de la Cairola, a Ebo. Tots ells es poden vincular amb la romanitat tardana o a l'època bizantina.
I segons hem estat documentant, tot va començar quan dos aficionats al busseig en amnea van trobar 8 monedes d'or fa diversos anys. Després, la Direcció General de Cultura i Patrimoni va activar un dispositiu de recerca i a partir d'aquest moment, arqueòlegs de la Universitat d'Alacant i els GEAS de la Guàrdia Civil van començar a realitzar una sèrie d'inversions a aquesta zona.
Què són els GEAS?
Pues els GEAS són el, en castellà, els grups d'especialistes en activitats subaquàtiques.
Jo coneixia els GEAS i ja està.
Pareu.
Bé, en un primer moment es van trobar 53 monedes d'or i, curiosament, tres claus i restes de plom que es creu que podrien pertànyer a un cofre fet d'este material. Però durant més de dos anys, arqueòlegs submarins i experts de la Universitat d'Alacant van continuar buscant en el fons de l'abadia del Portichol fins que s'han aconseguit un total de 365 monedes d'or. Crec que això és la xifra exacta, 365.
Això sí que han buscat, ha trobat el tesoro, no?
Això és bussejant a veure quantes monedes trobaven.
O són monedes del segle 4 i del segle 5, cedirades a tallers de diverses ciutats, des de Milà i
Treveris
a Constantinople, a l'altra punta de la Mediterrània.
Sí, porten l'efigie, l'efigie és la cara, de diversos emperadors romans i bizantins, com Valentinià I, Valentinià II, Teodosi i els seus dos fills, Arcadi i Honori.
A la notícia diu que la recerca de monedes en la badia del Portichol s'ha fet amb discreció, perquè no sospitaren res els banyistes de la cala amb el mateix nom, ja que si s'hagués difós la notícia de l'existència de les monedes, segurament molta gent hauria anat a buscar-les.
Segur.
Espírit aventurer i més tenint un bon
tesor. I lucratiu, espírit aventurer i lucratiu.
A més, també s'indica que la quantitat de monedes trobades constituiria una fortuna enorme per a l'època. El seu propietari deu ser milionari.
Seria milionari. Sí, de fet, aquest conjunt de monedes pot considerar-se un tresor, que en arqueologia s'entén com una troballa de diners, joies o altres objectes preciosos amagats en una determinada època. Aquestes ocultacions, de fet, solen fer-se en moments d'inestabilitat, de conflictes, com guerres o invasions.
Però, a veure, aquestes monedes van ser amagades, no? O pregunto perquè s'han trobat en el fons d'una badia i el lloc no sembla molt idoni per amagar-les.
Home, no. Llençar les monedes al mar no té massa sentit si vols recuperar-les després, perquè està difícil. Però hi ha diverses hipòtesis sobre què feia aquest conjunt de monedes tan gran i de tant valor, escampat en el fons de l'abadia de Portichol.
Suposo que la hipòtesi més factible és que foren transportades d'un cofre en un vaixell que es va enfonsar en dita abadia.
Sí. Cofres sembla que hi havia, ja que ja hem dit que s'han trobat claus i restes de plom que s'ha considerat que podrien pertànyer a un cofre fet d'aquest material.
També pot ser que el cofre caigués volent-lo transportar des d'un vaixell a terra o que algú hi hagués al mar.
També, tot pot ser. En tot cas, s'ha de dir que en la badia del Portichol s'han realitzat en els últims anys diverses campanyes de prospecció i excavació arqueològica submarina. En elles ha quedat confirmat que dita cala o badia, constitueix una rica àrea de fondeig d'embarcacions des de finals de la prehistòria fins a l'època moderna, és a dir, durant milers d'anys.
Curiós. De fet, s'han trobat en ella entorn a 200 àncores de totes les èpoques de la història i nombroses restes d'àmfores i altres troballes arqueològiques. Moltes d'aquestes es troben al Museu de Xàbia.
Visiteu-lo. De fet, les troballes arqueològiques que s'han realitzat a la badia del Portichol són considerades impressionants a nivell científic. Respecte a les àncores que has dit, en un article que vaig llegir es diu que aquesta badia s'ha trobat la millor col·lecció d'àncores preromanes del Mediterrani, ja que hi ha àncores que remunten fins a l'època dels fenicis. Hi ha de tot tipus i algunes d'elles sols s'han localitzat en aquesta badia, en canvi on més.
Pues sí, i no hi ha que oblidar i citar les restes i càrregues de vaixells enfonsats, entre les quals es pot destacar un conjunt d'àmfores púniques o cartagineses, o el propi tresor de monedes del que m'està parlant.
I d'altra banda, estan les troballes realitzades en la pròpia illa del Portichol, situada en dita badia i a uns 180 metres de distància a la costa. Està molt prou. A més, l'isme que la separa de la costa sols té 3 metres de profunditat en la seva part més fonda.
A dita illa, recents excavacions han trobat restes d'un assentament d'època romana, el qual es creu que seria una vila d'una família rica, adinerada, la qual passaria allí algunes temporades de lleure i oci. Es veu que en aquesta època ja agradava a la gent disfrutar de l'idíric entorn de la badia de Portichol.
Es veu que sí, ja ho trobem bonic, això. Però més tard, al segle VI després de Crist, durant l'època de la dominació bizantina, ja s'han constatat restes d'una ocupació permanent a aquesta illa. Es veu que un grup de persones, bueno, això és el que diuen els arqueòlegs, es deuen recloure a l'illa en aquest període que resulta bastant convuls. Els investigadors ho consideren així perquè s'han trobat tombes d'aquesta època i ningú enterra familiars seus en un lloc on no viu i és difícil de visitar. Per tant, es creu que ahir ja vivia gent de forma permanent a aquesta illa.
Però bé, que es desvien, com sempre. Sí. L'altra hipòtesi respecte a com va anar a parar dit tresor de monedes al fons de la badia del Portichol.
A veure, l'altra hipòtesi és que aquest conjunt de monedes o tresor va ser soterrat a terra ferma. Suposa que en el cofre que hem esmentat i vora mar o prop del mar. Però, a causa de la pujada del nivell del mar, el lloc on estava enterrat va quedar submergit amb el temps.
Doncs aquest canvi climàtic ja pareix que va, no?
Sí. A veure, la línia de costa ha anat variant al llarg del temps a causa de diversos factors. No exclusivament es deu a alteracions del clima, encara que aquestes també han anat produint-se al llarg de la història, tant així a la Marina Alta com a tot arreu.
I si aquesta hipòtesi fos la correcta, què creus que degué passar per a que aquest tresor trobat a la badia de Portichol fos ocultat per algú? Una persona a persones que amaguen inconscientment un conjunt de monedes d'aquesta magnitud o fa perquè tenen por de que algú els oculti?
Sí, de fet, gran part dels tresors arqueològics que es descobreixen estan datats cronològicament en moments que han sigut bastant convulsos, eh? És a dir, que hi ha hagut problemes. És a dir, en els quals hi ha hagut guerres, invasions o una gran conflictivitat.
O sigui, com l'última etapa de l'imperi romà i, en general, l'alta edat mitjana. Això en línies generals.
Sí, a l'alta edat mitjana, a la península ibèrica i a Europa en general, hi ha períodes bastant caòtics. Per exemple, a principis del segle V, o V, a l'Espanya romana entra una sèrie de pobles bàrbars.
Els alans, sueus i vàndals que ens parlaven a l'EGB o a Primer de Buc.
Eixos, i dels quals també se'ls dia que en un context de saquejos, rapinyes i destruccions, es fan amb el control de diverses àrees de la península ibèrica.
De fet, l'imperi romà en un principi pacta amb els visigots el seu assentament en Hispània per expulsar i eliminar a aquests pobles.
Sí, encara que els visigots també mantindrien constant conflictes interns, els quals serien aprofitats pels bizantins per establir la segona meitat del segle VI aquesta província que hem d'anomenar, la província Hispaniae, en la qual s'integraria en algun moment Xavi o la Marina Alta, sencera, també.
Però no per massa temps.
No per massa temps, perquè pràcticament des d'un principi els visigots comencen a voler recuperar els territoris que els havien tret els bizantins i comencen a atacar-los. D'aquesta manera es pot deduir que es produïa aquesta àrea, la nostra àrea, un context en el qual els saquejos i destruccions foren bastant freqüents. Segurament la por aquests va motivar l'ocultació d'aquest tresor per algú o algunes persones que després no el van poder recuperar. Potser van morir, es van esclavitzar o van marxar i no van poder tornar, vés a saber.
Sí, perquè si un tresor arqueològic arriba fins a nosaltres és evidentment perquè els seus propietaris no el van poder recuperar després d'amagar-lo. Però bé, per a concloure aquest tema, crec que caldria dir que les monedes han sigut restaurades per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració i que es pretén reunir prompte tot el tresor al Museu Arqueològic Soler Blasco de la localitat de Xàbia.
Sí, crec que ja hi ha algunes monedes en ella, crec.
D'altra banda, també caldria fer una reflexió respecte a la protecció del nostre patrimoni arqueològic. Tu creus que les autoritats fan prou iniciatives en aquest sentit?
Jo crec que amb el temps va progressar-se en aquest sentit. Ja no hi ha la desprotecció que hi havia en altres èpoques, encara que sempre es pot fer més. La Direcció General de Cultura i Patrimoni té senyalitzats diversos jaciments arqueològics a la Marina Alta amb la intenció de millorar la seva protecció i sancionar aquells que la vulneren. Normalment, a l'accés del jaciment es fiquen uns cartells informatius on es recorden diversos articles de la Llei de Patrimoni, Cultural Valencià. En ell s'indica que les actuacions il·lícites correspondran sancions greus.
Això és útil perquè per a que tothom siga conscient del que implica saquejar o alterar un jaciment arqueològic. A més, a la Marina Alta fa falta, perquè a més dels espoliadors també tenim el problema de la pressió urbanística sobre determinats jaciments arqueològics. Alguns d'aquests jaciments senyalitzats són el Tossal de la Roca i el Castell de Gainera, a la vall del mateix nom, la Cova Fosca Evo, l'Alt de Benimàquia, no?
Benimàquia.
Sí. Adènia.
Sí, Adènia.
La Pobla d'Ifac i el Baix de la Reina a Calp, la Cova de les Cendres a Teulada o les coves de Randero i del Comte de Pedreguera.
A te guri una,
Pues no, de moment no em costa cap.
A mi tampoc, no em costa cap. I respecte als espoliadors que has esmentat, fa uns mesos vaig llegir una notícia a la pàgina web del diari Levante que deia, el titular és bo, Un robo en gata de patada en la puerta permite rescatar un tesor arqueológico espoliado.
De patada en puerta. Sí, jo també l'he llegida. Això quasi pot considerar-se també
true crime,
com el que vam parlar l'últim programa que vam fer.
Però sense assassinats de veritat. Sols és un crim contra l'arqueologia,
No ens agrada, però més val la pena, això és que...
Sí.
Segons he llegit, tot comença quan la policia local de Gata va acudir a un domicili després de que el seu propietari denunciés que li havien entrat a furtar.
Sí, i allí es troben un conjunt d'ossos i cranis, i aleshores, quan els policies li pregunten a l'amo de la casa sobre ells, sobre els ossos i cranis, es diu que els havia salvat de que els treien a la basura. I que havien sigut propietat, d'un cabo de la Guàrdia Civil que ja feia anys que havia mort. En principi, no se l'acaben de creure del tot, però, gràcies a la col·laboració d'arqueòlegs, no sé si era l'arqueòleg de Xavi o Gat, no ho sé, es determina que aquestes restes d'ossos tenien entre 4.000 i 5.000 anys.
Mare meva. Descartava la hipòtesi de que s'hagués produït un assassinat.
Exacte, que és el que temien en un principi. No hi havia assassinat. Exacte, però la Guàrdia Civil va continuar investigant. Centrant-se ara, hem dit que cabo de la Guàrdia Civil, que ja hem dit que havia mort feia molts anys, aquest era anomenat el Cabo Soler, quan vivia, i sospitava que, a part de la seva feina, es dedicava a espoliar jaciments en companyia d'altres persones.
Mare meva, de tot això com a mínim 15 o 20 anys enrere, quan la protecció del patrimoni arqueològic era molt laxa.
Sí, perquè crec que feia bastant d'anys que havia mort. I havia estat molts anys com a cabo, però també feia bastant que havia mort. A la fi, la policia judicial de la Guàrdia Civil de Xàbia esbrina que un familiar d'aquest Cabo Soler havia heretat, entre comilles, els tresors, també entre comilles, que havia anat espoliant del Cabo Soler.
Sí, i aleshores la policia va anar a la casa d'aquest familiar, situada en Dènia, i van trobar material per omplir dos museus.
Això igual ho havien sentit figurat, però bé. Exacte. Entre el material trobat es pot destacar diverses àmfores fenícies i púniques, moliners del neolític i de l'edat del bronze, peces de telers, ungüentaris i tesseles de mosaics romans, ferramentes de sílex del paleolític, peces de ceràmica de multitud d'èpoques, mitja espasa del segle XII, etc. I també a banda de... també hi havia cranis i altres ossos i una gran quantitat de fòssils de tot tipus. O sigui, al tio també li agradava la paleontologia, no només l'arqueologia.
Va haver res de dinosaures?
Ho he llegit la notícia, hi havia ossos de fòssils, no especifica. Parla de trilobites i altres coses.
Has acabat de trobar uno, un tita, tot sencer. No sé com ho diu, ho buscaré, però és curiós també.
Que li pregunto al Cabo Soler, que molt també ho sap algo. Ah, no, que està mort.
Bueno, i també es troben diversos quaderns on el Cabo Soler anava anotant els llocs exactes d'on extreia ell les peces que espoliava.
Sí, de fet, avui en dia es consideren més importants aquests quaderns que les pròpies peces, ja que en ells han quedat registrats gran part dels espolis de jaciments arqueològics realitzats a la Marina Alta durant els últims 50 anys. Aquest tio va estar molt treballant. Per això, l'estudi dels documents podria ajudar a localitzar diversos jaciments arqueològics que encara no s'han estudiat.
El Cabo Soler sí que es va estudiar, sí.
Ell sí, però la ciència arqueològica vol, encara no els han pillat els jaciments d'això. A més, si es localitzen els jaciments, sí que es podria datar les peces i datar-les millor, s'entén, i situar-les en el seu context, que és veritat és molt important.
Però bé, tindrem que acabar així, no? Ja m'he recordat, és el titanosaure, que també un dia podem parlar d'aixòs jaciments, per així de manera alta, segur que hi ha algun.
De titanosaure? No ho sé.
Segur. Però bueno, el temps ja s'ha tirat amunt, com sempre, i això.
Haurem d'anar acabant. Bé, doncs després d'aquest programa, dedicant-li al nostre amic Fernando Pastor Pellicer, Pateta, que ja no estiga, però jo suposo que estarà escoltant-nos.
Clar que sí, que en glòria estiga i que el volem molt, amic nostre.
Pues sí.
Adeu.
Adeu i fins al pròxim programa.